Un minut i dos quarts de dues a la sintonia de Ràdio L'Escala. Sortim a la plaça, o obrim la plaça, en aquest cas la plaça radiofònica. Avui, per fer-nos en ressò d'una efemèrides. El dia 4 de juliol de 1976, d'aquí a pocs dies farà 40 anys, en ple estiu, la platja presentava un aspecte típic d'aquelles dates. Anys 70, boom del turisme, arribaven les calors, arribaven els turistes, arribaven les escenes habituals llavors, tot i que era un temps en què a la platja encara era típica l'escena de l'amarratge de les barques turístiques d'en Pere Ros a la Llongada. Aquell dia aquesta escena va ser, però, diferent. Aquell dia 4 de juliol, l'arribada de la barca Estela Maris era anunciada per uns coets llançats des de la punta. Quan la barca va amarrar, el personal que en va desembarcar no era precisament allò que en diem turistes. Amb un rebombori considerable, tot picant de mans, els qui en desembarcaven anaven carregats de pancartes, de banderes, de samarretes amb el lema «Poble català, posa't a caminar», amb octavetes i megàfon. Des de la riba petita s'afegien a ells un grup de joves amb tres enormes gallines que feien referència, suposem, a la gallineta de Lluís Llach. Amb les armes a la mà, els observava de ben a prop un contingent important de la Guàrdia Civil. Crits de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia acompanyaven el que era l'inici de la marxa de la llibertat en l'anomenada columna tramuntana. Aquell mateix dia sortien cinc altres columnes de punts com Oliana, Esterri d'Àneu, La Sénia, Girona o Guardamar, que recorrent tot el país havien de confluir en una data ben simbòlica com l'11 de setembre a Poblet. La marxa va ser una iniciativa del moviment catòlic internacional Pax Christi, de la mà del seu copresident Àngel Colom i dels denominats captaires de la pau en la veu del mestre i capellà Lluís Maria Xirinacs. Tenia com a objectiu aquella marxa reclamar l'autodeterminació i l'amnistia i difondre les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya. Feia mig any escàs que havia mort Franco, però les estructures del règim, que grinyolaven per tots costats, es resistien encara a deixar entrar aire fresc i democràtic al país. La marxa havia estat presentada uns dies abans, el 20 de maig a Barcelona. Dos dies després van transcórrer només perquè l'aleshores ministre de Governació, Fraga Iribarne, la prohibís. Els seus promotors, però, van decidir tirar endavant, van decidir desobeir la prohibició. Demà al vespre, demà divendres al vespre, es recordarà aquesta marxa. A les 8, a l'Alfolí de la Sal, s'inaugura l'exposició 40 anys de la marxa de la llibertat a l'Escala. I es presenta també el llibre que relata aquella experiència, el llibre que aprofita per títol el lema «Poble català, posa't a caminar». Ha estat escrit per Josep Calvet i Oriol Luján. L'exposició, que recull l'excel·lent material gràfic que en va fer Paco Elvira, és iniciativa del CEDRA, del Centre de Documentació i Recerca Històrica de l'Escala. Per parlar-ne avui a la plaça, a l'Ildefons Clos, en Lluïsa Colomeda i en Rafel Bruguera. Rafel, sigues benvingut a la ràdio, com anem?
Molt bé, ben trobat.
Lluís, què tal? Feia molt que no ens veiem a la ràdio.
Ben trobat, també.
Sigues benvingut. Ildefons, com anem?
És un plaer, com sempre. En el Lluís, potser que no el convideu prou.
Deu ser això, poder. En fi...
Des de que està jubilat, té tot el temps del món.
Hem d'aprofitar els jubilats d'aquest país, que poden produir encara moltes idees i molts continguts d'interès per a les generacions més joves. Amb això no vull dir que us estigui tractant de grans, eh?
Bueno,
només falta...
Gràcies.
Bueno, però ja està dit, no?
Sí.
Escolteu-me, avui fem una mica de recordatori històric, no sé si nostàlgic, no sé si apassionat, però ja fa 40 anys d'allò que he explicat amb quatre ratlles en aquesta introducció i que va ser anomenat la Marxa de la Llibertat. A nivell personal i d'entrada, on éreu ara fa 40 anys? Ildefons, va ser una persona... ben implicada amb aquesta marxa, llavors, eh?
Sí, de fet, estava en el grup de suport de la columna tramuntana a l'Escala, que ara no puc recordar amb quina gent ens vam posar en contacte, però qui va ser en Llucià López, És molt difícil posar-se en contacte amb ell. Jo fa 4 anys hi vaig tenir alguns correus. Ara m'ha sigut impossible que ell ens vés refrescar la memòria, però això és el de menys. Vull dir, l'Assemblea de Catalunya i el Secretariat de la Marxa es van posar en contacte amb nosaltres perquè fóssim el grup de suport aquí a l'Escala. Què van fer el grup de suport? Doncs van fer una cosa que no s'havia fet als altres llocs. Als altres llocs es tirava, per exemple, unes gallines blanques. Llavors, el Llucià com a artista va dir: nosaltres hem de fer alguna cosa més. Què farem? Diu: tres gallines gegants. Són les gallines que surten a les fotografies, que surten a les pel·lícules que es van fer. Això no s'ha sabut perquè tampoc era qüestió de fer-ne propaganda i es va perdre en el temps i en l'oblit de qui havia fet les gallines. ¿Vale? En l'article que una part tu has llegit, que era d'en Lluís Colomeda, que va publicar fa 10 anys, vam tenir una xerrada amb ell i li vaig dir: ja que no saps qui va fer les gallines. I em diu: no, és que no s'ha sabut mai. Dic: doncs bueno, nosaltres, vull dir, Llucià, la meva germana, la Tonsala i jo.
Vinga, punt. Punt i seguit. Llavors tenies 20, 21 anys. 21 anys. Una mica més jove era en Rafael Bruguera.
Ai.
Llavors, sí. 19 anyets.
En tenia 19, sí.
I com vas viure aquesta marxa, o des d'on l'observaves, o què en recordes?
No, jo recordo que vaig baixar a la platja amb la Susi Català. Vàrem, en aquella època, doncs, anàvem de la colla, també en Lluís Colomeda era de la colla, dels amics i amigues d'aquella època. El que recordo perfectament és la Susi Català, i que després ens vàrem, quan vàrem arribar a la plaça de l'Ajuntament, que ens vàrem fer seure a terra, etc., quan va baixar la Guàrdia Civil, ens vàrem posar a córrer, tots dos, cap a la platja, i em sembla que ens vàrem dispersar, si no recordo malament. Però, en tot cas, jo era, hi vaig a ser present, i bueno, doncs aquella època jo ja estava a l'Assemblea de Catalunya, a l'Assemblea Democràtica de la Normal de Girona, a l'Assemblea Democràtica de l'Alt Empordà, ja estava, diguem-ne, molt posat en la lluita, diguem-ho així, postfranquista o de la transició, el que en podríem dir la lluita antifranquista, doncs molt poquet o gens, perquè jo era molt jove i, per tant, per qüestions demogràfiques era bastant impossible que als anys 60 i principis dels 70 jo hagués tingut activitat política, però sí, a partir de que vaig sortir de l'Institut de Figueres i ja l'últim any d'institut i posteriorment especialment a la Normal, doncs ja vaig començar a tenir contactes amb, primerament des del punt de vista transversal i unitari, especialment l'Assemblea de Catalunya i l'Assemblea Democràtica de l'Alt Empordà, i posteriorment, doncs, ja més partidista, que va ser l'any que vaig entrar també a militar al PSC.
Lluís, d'en Lluís Colomeda, ho deia Lila Fons, n'he utilitzat part d'un article que va escriure ara fa 10 anys a l'Escalenc, llavors commemoratiu dels 30 anys de la Marxa de la Llibertat, i on una mica recordava el que havia succeït i com s'havia viscut en el cas de l'Escala. Aquell any, però, aquell any 76, en Lluís, on era, què feia, com va viure aquesta marxa?
Jo conservo un record molt difós. Recordo l'ambient que hi havia a la platja. No recordo exactament on era. Hem visionat les fotografies que demà presentarem a l'exposició i no m'he vist. El que comentaves tu, vaig fer aquest escrit ara fa 10 anys del 30è aniversari de la Marxa de la Llibertat, i, evidentment, vaig haver de recórrer a gent que em pogués fer memòria. Un d'ells, com ha dit Lido Fons, em va parlar de la temàtica més local. Llavors recordo haver parlat amb en Josep Ros, el fill d'en Pere Ros, que va ser qui em va explicar també això que s'havien presentat amb l'Estela Maris, que venia de l'Estartit, un grup nombrós de gent que va desembarcar a la platja. I em deia que l'Enric Anglada, que llavors era qui feia les tasques de pilot, doncs ell va ser el primer que va quedar sorprès de saber a qui portava. Una mica és això.
A nivell anecdòtic, o no tan anecdòtic, amb aquest record hem obert aquesta tertúlia. Però, de fet, era una de les primeres manifestacions o mobilitzacions, diguem-ne, importants, o que recorrien tot el país, després de la mort de Franco i en aquell encara incipient democràcia, no?
Bueno, primers anys ja hi havia hagut mobilitzacions a Barcelona, però a nivell de territori global jo crec que va ser la primera, perquè va implicar molta gent, molts llocs, en aquest sentit, sí.
Sí, no, jo recordo, per exemple, estant a la Normal l'any 75, el mes de desembre del 75, si no recordo malament, el 20, es havia convocat una vaga general. Jo recordo que amb algun alumne, amb algun company de la Normal i amb algun professor vàrem anar a repartir cartells a la nit, el dia abans, i recordo que ens varen arreplegar, ens varen enganxar, i la policia. Per tant, sí que n'hi havia hagut prèviament manifestacions, evidentment. Recordo també alguna a Barcelona que havia anat amb en Jordi Boix, però probablement aquesta va ser menys espontània, més organitzada. Hi havia al darrere una organització, hi havia Pax Christi, per tant, gent vinculada a sectors catòlics, i probablement sí, va ser la primera a la qual s'hi varen adherir, doncs, després bueno, els partits polítics, els sindicats, l'Assemblea de Catalunya, etcètera, etcètera, però probablement sí que va ser la primera, que jo recordi almenys, organitzada des d'un punt de vista, entre cometes, més professional.
Sí, no, i a nivell, el que hem dit, d'envergadura de territori.
Sí.
No puntualitzat en un lloc,
exacte,
sinó a nivell de tot Catalunya. I
feia poc que s'havia mort el dictador, i llavors el ministre de Governació era en Martín Villa, i semblava que estava predisposat a adoptar una certa permissibilitat, no? I això suposo que també va influir que es pogués organitzar una cosa a nivell nacional, doncs, no?
Sí. Jo recordo, per exemple, que jo diria que va ser aquell estiu del 76 que amb en Jordi Boix vàrem anar a passar uns dies d'estiu al monestir de Sant Miquel de Cuixà, en el qual hi havia, els frares eren una escissió de Montserrat, al Canigó, a França. I recordo que aquí a l'Escala vaig identificar algun frare de Sant Miquel de Cuixà, que va venir de Marxaire a la columna tramuntana aquí a l'Escala. Recordo, no sabria el nom ni molt menys, però recordo que vaig identificar algun que l'havia vist feia pocs mesos a Sant Miquel de Cuixà.
Com recordeu, o com creieu, o com heu pogut constatar que es va viure això? Perquè, pel que he anat llegint, dius, a veure, la marxa i el punt de partida, hem dit, hi havia 5 columnes, la columna tramuntana sortia de l'Escala, però es portava bastant amagat que sortiria des de l'Escala. Fins i tot es diu que hi havia un contingent important de guàrdies civils que l'esperava Roses.
Sí.
Finalment sortia a l'Escala, i aquell dia hi havia una quantitat de guàrdies civils a la platja que dius, havia de causar un impacte important, allò.
Bueno, sí. La marxa estava prohibida, vull dir, per
estava
tant,
prohibida per en Fraga, llavors aquells dies ja era en Martín Villa, com deia en Lluís, el ministre, cert?
Jo sempre he pensat, i en el moment també, vull dir, vaig estar a la manifestació de l'Escala, en tot el recorregut, només m'arrepenteixo de no haver fet la competència en en Paco Olvira fent fotografies, però com que sabia que hi havia moltes possibilitats d'haver de córrer, doncs em vaig deixar les càmeres a casa. Però jo trobo que va ser molt exagerat la intervenció de la Guàrdia Civil, vull dir, moltíssim. No tenia cap sentit, era una manifestació pacifista, no es cridaven eslògans estranys, almenys per nosaltres, però aquesta actitud d'agafar les escopetes i picar la gent a cops de culata, doncs era dolorós.
Sí, jo crec que va tenir una petita explicació, tot plegat. I és que, d'entrada, la columna tramuntana s'havia corregut el rumor uns dies abans que sortiria de Roses.
Sí.
Que no sortiria de l'Escala, sinó de Roses. Quan es va saber que sortia de l'Escala, el que va passar és que es va fer córrer el rumor, jo crec que per part dels marxaires de la marxa, doncs molt ben organitzats, van fer córrer el rumor de que sortien els marxaires sortien d'Empúries. Aleshores, durant uns minuts, l'escala va quedar buida de policia i Guàrdia Civil.
Van anar tots corrent cap a Empúries.
Que va ser per això que es va poder fer la manifestació pels carrers de l'escala, des de la platja fins a la plaça de l'Ajuntament i la plaça de l'Iglésia. I quan la Guàrdia Civil va saber, o va veure, que allò no era cert i que ja havien arribat i que eren a l'escala, la reacció...
Es van enfadar.
Exactament. La reacció, entre cometes, de violència va ser superior a la que probablement hauria d'haver estat, perquè es varen sentir, diguem-ne, enganyats. No?
Clar, home, no és en absolut un fet anecdòtic, perquè hi va haver 25 detencions, he llegit.
Sí, hi va haver 25 detencions.
I moltes importants, alguns d'ells.
Hi va haver una persona que se'n va ocupar molt, que va ser en Xavier Rocha, el notari, que es va presentar a la Guàrdia Civil, com a notari, evidentment, era advocat, i per tant ell es va presentar a la Guàrdia Civil a ocupar-se dels detinguts. I jo recordo que els que no havien estat detinguts es varen concentrar els Tres Pins, no sé si l'Ildefons això ho recorda,
no.
Amb la idea, jo hi vaig col·laborar d'alguna manera, amb la idea d'anar-los portant a la nit, mica en mica, a Viladamat, i varen passar la nit a la rectoria de Viladamat, que els va acollir a mossèn Enric Sala.
Sí, això sí, ho sabia.
Doncs, per anar de l'escala a Viladamat, la gent es concentrava als Tres Pins, i amb alguns cotxes que no recordo quins, el meu no, doncs se'ls portava per camins, no passant per la carretera, sinó per camins fins a Viladamat, i van passar la nit a la rectoria.
Anaven en direcció a Castelló d'Empúries, i en el llibre que demà es presentarà tracta aquest tema i parla d'un bosc, que devia ser els Tres Pins, no?
Sí.
Que llavors era una àrea de l'escala aïllada, no? I poder ser...
Relativament propera, però aïllada.
Pel foraster tenia la forma de bosc, no? I enllaçant o tornant amb el que comentàvem abans, de que en principi es pensava que sortiria de Roses, la columna tramuntana, i no pas de l'escala, una de les coses que poder, així ho palesen, és que el Ministeri de Governació va enviar notificacions oficials als diferents ajuntaments on estava previst que sortirien les columnes, i aquí a l'escala no hi ha constància de que l'Ajuntament hagi rebut cap notificació oficial, no? Això fa pensar que poder va ser un canvi d'última hora, no?
Del que n'ha quedat d'aquella manifestació, sobretot podem fer record a través de les imatges del Paco Elvira. Parlem d'aquesta col·lecció o d'aquest material que serà la base de l'exposició que s'estrena demà. Si no vaig errat, també aquí en Quim Teixidor ja ha fet una feina important, sí, a l'hora de poder-ne disposar i poder-les ensenyar, no?
Sí, de fet, en Quim ha estat la persona que ha estat en contacte primer amb en Paco Elvira. En Paco Elvira era un jove aficionat a la fotografia, que llavors tenia 18 anys... o 19, que estava casualment a l'escala. No va venir com a professional, simplement es trobava a l'escala segurament de vacances. I va ser el que va fer les fotos. Però, malauradament, va morir l'any 13, amb un tràgic accident al Garraf, anant a fer fotografies, va caure, es va despenyar i es va matar. I a partir de llavors, doncs, els contactes els vàrem continuar amb la seva filla, que és amb qui hem acabat de lligar, doncs, tot el tema de les 30 fotografies que s'exposaran demà a l'Alfolí.
Que tenen un valor documental històric increïble.
Ja, abans d'entrar al programa, he comentat amb en Rafael, el demà projectarem 3 pel·lícules que es van fer el dia de l'escala. Poder és l'únic material filmat que existeix, un que és d'un autor anònim i l'altre és d'en Francesc Sala Balaguer. El de l'autor anònim està fet més o menys de sobre la farmàcia, i l'angle que agafa, jo els hi he comentat, agafa just un moment de les gallines passant al voltant d'una barca, i l'angle a davant hi ha una persona ajupida fent fotografies. Ostres, m'hi jugo, que és en Paco Elvira.
Sí. Sí, perquè és la fotografia que hi ha a la invitació i en el cartell.
Exactament, la fotografia que hi ha a la invitació, per l'angle que agafa i des d'estar, doncs, una cosa ben curiosa a nivell... Però, bueno, en fi, són un documental que no té massa qualitat, hi ha moments que té molt mala qualitat, però és un document que realment val la pena. Uh-huh. O sigui, els verds amb el tricorni es veuen perfectament, vull dir, llavors...
I la desproporció en la repressió d'això, no?
També.
Demà, com s'estructura l'acte? Perquè hi haurà aquesta projecció de documentals que jo ara desconeixia, tenia entès la inauguració de l'exposició, però també presentació del llibre, d'aquest poble català posa't a caminar, que han elaborat Josep Calvet i Oriol Luján. Parlem una mica de qui ha d'intervenir, com s'estructura, quin sentit tindrà aquest acte de demà.
Bueno, l'acte és relativament senzill. Intervindrà l'alcalde, que farà una salutació. En Joaquim Teixidor parlarà especialment en nom del CEDRA, del conjunt dels organitzadors, però fonamentalment parlarà de Paco Elvira i de les 30 fotografies. Després parlarà l'Ildefons, que explicarà una mica els roll-ups, els 4 roll-ups que s'han preparat també per acabar de completar l'exposició, i presentarà aquestes dues pel·lícules que visionarem, i finalment l'Àngel Colom, que vindrà, doncs farà una mica de referència al context històric en el qual es va organitzar la Marxa de la Llibertat i presentarà breument el llibre, que estarà a la venda també a l'Alfolí. Uh-huh.
Vist des d'avui, n'han passat 40 anys. Recordar fets històrics que van succeir en un context concret, aquí estem parlant de l'any 76, acabat de morir feia pocs mesos el dictador, i abans que es comencés a entrellocar una mica cap on anirien els trets. De fet, pren encara més valor parlar d'aquella marxa en aquell moment, quan encara no sabien quan hi hauria eleccions d'àmbit general, encara no sabíem quan recuperaríem la Generalitat, quan recuperaríem els ajuntaments democràtics. Això era l'any 76. Des d'avui, en 2016, quins paral·lelismes podríem traçar amb l'actualitat d'aquells objectius de l'Assemblea de Catalunya a l'estructuració ara mateix de l'Assemblea Nacional Catalana, de les reivindicacions actuals en aquest país en què ens trobem? Anem d'aprendre alguna cosa d'allò que va passar fa 40 anys? Es pot marcar o traçar algun paral·lelisme?
Jo diria que sobretot la unitat. És veritat que estàvem en un moment molt incipient del procés cap a la democràcia. Les eleccions generals varen ser el 15 de juny del 77, per tant, al cap de 8-9 mesos de la marxa. I jo crec que jo parlaria de la unitat. Paral·lelismes respecte a ara, per fer-ho molt, molt i molt breu, doncs el que en aquell moment era la reivindicació de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, que eren els tres lemes de l'Assemblea de Catalunya i també de la pròpia Marxa de la Llibertat, doncs ara jo traduiria amb l'encaix de Catalunya-Espanya. És a dir, passat doncs, tot el procés de la Constitució, de l'Estatut, el desenvolupament de l'Estatut, etcètera, etcètera, passats els anys, passats aquests gairebé 40 anys, doncs l'encaix de Catalunya...
Continua irresolt. I per tant,
no, jo crec que hi ha circumstàncies diferents i circumstàncies noves, i per tant la falta d'unitat en aquest sentit per part de les forces polítiques a Catalunya, que sí que hi era en aquella època.
Uh-huh. I el de fons, Lluís?
No, només dir que en Rafael parla de l'encaix, també es podria parlar del no encaix, no? Perquè...
Jo em refereixo a això, és a dir, el paper, no? El paper, o com se li vulgui dir... De Catalunya respecte a l'Estat espanyol. Això vull dir, encaix en el sentit aquest.
Durant aquestes dècades, evidentment, sortia d'una dictadura, hi havia ganes de recuperar els ajuntaments democràtics, i hem passat per un llarg procés d'intents d'encaix, però per un gruix considerable de la població s'ha vist que això... per més que Catalunya, en termes generals, se'ns hi han posat de cara, no? I s'ha intentat, a la pràctica, doncs, resulta molt difícil, no? i la gent està molt desencantada en termes generals.
Tenim una trucada, però acaba d'intervenir el de fons i llavors passarem una trucada que ens ha, entrat.
El lema, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Tenim llibertat, tenim amnistia, tenim estatut, no tenim autonomia.
Vinga, aquesta és la lectura. Fem una pausa i continuem. Una pausa per escoltar la Carme Torres, que ens acaba de trucar, i que també ho va viure in situ, si no vaig errat, Carme.
Bon dia, escolteu. És que va ser tan i tan gros. Jo tenia el fill exilat a França. I, bueno, jo era a la platja. I va ser una cosa, les garrotades, que poc ho heu dit, varen ser tan i tan grosses, el que varen pagar. Però els guàrdies civils eren a la sorra i varen, les noies portaven la samarreta amb l'astronomia, el que deia les samarretes, i els hi varen esparracar. I no duien sostens. I varen quedar només o amb pantalons o amb faldilles. I ensenyaven el pits. I les garrotades que varen tenir aquelles noies i aquells nois. Però és que, mireu, va ser horrorós. I aquests guàrdies eren guàrdies civils rurals i no eren per portar aquestes armes. Si se'ls arriben a disparar, hi hagués hagut una mortaldat, però terrible. En Roja anava a primera fila i la Lolita, la seva senyora, va fumbre amb un, perquè ho va criticar molt, una bufetada. Bueno, jo vaig renyir mig poble, diguent amb una escornuda, l'altre ignorant, l'altre anava dient, escolteu, anava dient, ai, que ens atrauran el turisme, ai, i jo els deia, ignorants, burros, com que jo me tocava de fondo perquè el tenia el meu fill fora, exilat, però és que mireu, perdoneu que ho digui, però és que no, va ser més que gros, no es pot explicar el que va passar aquella tarda aquí a la platja, però més que gros, vàrem renyir mig poble amb l'altre.
D'acord, Carme.
Bueno, au.
Moltes
bon
gràcies.
Dia, gràcies. I una abraçada a tots.
Igualment.
I Déu faci que no torni a passar mai més.
Tant de bo.
Adéu, adéu.
Fins ara, adéu-siau. Adéu. Interessant el testimoni també de com es vivia arran...
Cal distingir dos moments.
Sí.
És a dir, la trobada a la platja, que va ser la concentració, la manifestació i l'arribada a la plaça de l'Ajuntament, no hi va haver cap mena de problema... perquè no hi havia...
Perquè no hi eren.
No hi havia la Guàrdia Civil.
Perquè la Guàrdia Civil estava a Empúries.
Eren Empúries.
Les fotos són posteriors, quan la gent és a la plaça de l'Ajuntament, si no recordo malament, asseguts tots a terra, o una bona part a terra, menys amb un megàfon es deia tothom assegut a terra, tothom assegut a terra, que van arribar els cotxes, que van baixar al carrer Enric Serra, que va ser després quan es va dispersar i quan hi va haver això que comentava la Carme, que jo ja no hi era. Almenys jo ja no hi era. És a dir,
sí, jo sí que hi era, a la platja.
Jo ja no hi vaig anar, jo vaig anar a la platja al principi, a la trobada, diguem-ne. Les fotos que sortiran demà, que ensenyarem demà a l'exposició, que són d'aquest segon moment...
Diem dels dos moments.
Bueno, n'hi ha de la manifestació
i la tornada a la platja.
En aquest segon moment, almenys jo, no recordo que hi hagués anat.
Sí, el que sí que també és cert que...
El llibre, per exemple, n'hi ha una, que
és
aquest segon moment, a la platja, a la sorra, carregada d'aquesta fotografia de guàrdies civils de tricornis, hi ha un individu, un noi per terra amb la samarreta, un altre... Aquí hi ha hagut alguna càrrega. No hi ha acció de violència, però aquí ja hi ha hagut alguna càrrega en aquesta foto.
Bueno, i en a les lones que presentarem demà, i en els reculls de premsa, per exemple, sí que hi ha algunes fotografies que també són d'en Paco Olvira, que no els tenim, vull dir, però que es van publicar en el seu moment, que es veu més. I en aquestes filmacions també es veu. El que sí que és cert, que la Carme també ho ha esmentat, no crec que el mig poble es barallés amb l'altre mig, vull dir, no ho crec, però sí que durant la manifestació... des de llocs en què érem aplaudits a altres érem insultats. Vull dir, és així, està clar. Vull dir, no crec que això durés gaire. Vull dir, penso que al cap d'una setmana ja no hi havia aquesta... M'entens? No va passar res, les coses es van normalitzar i s'ha acabat. Però, bueno, sempre passen aquestes coses, els que hi estan a favor i els que no hi estan.
Avui n'hem fet una mica de recordatori. Va ser, si més no, ha de ser recordat, si més no, com un moment simbòlic, en què el poble començava a voler dir-hi la seva, i així es va manifestar. Malauradament, qui governava encara no volia entendre-ho, i d'aquí aquesta força desmesurada o aquesta presència desmesurada de Guàrdia Civil. Però això, entès en aquell context, les coses anaven així. Afortunadament, sí que hi ha hagut coses que han canviat, sí que anem millor amb moltes coses, mai prou, si voleu, no, però sí que hem millorat de forma inqüestionable. Demà, 8 del vespre, al Folí de la Sal, es presenta l'exposició, es presenta el llibre. Quants dies la podrem veure, aquesta exposició? Quants dies estarà instal·lada?
Fins al
aquesta
dia
exposició
10.
Comença demà, dia 17 de juny, i la cloenda serà el 10 de juliol.
Fins al 10 de juliol.
Que és un diumenge.
Des d'aquí, des de Ràdio L'Escala, jo felicito el CEDRA, vosaltres tres com a representants d'aquest col·lectiu, per aquesta feina de recuperació de la memòria històrica i per aquest treball concret d'aquesta exposició, però per la feina en general que està fent el CEDRA des de fa ja 7, 8
vam
anys.
Vam començar l'any 10, que és quan va sortir la primera revista. De fet, vam començar el 9.
Sí. Doncs mira, del 9 cap aquí, 7 anys.
7 anys, sí.
En Rafael, Ildefons, Lluís, gràcies a tots tres. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
A les dues notícies, les d'àmbit general. Notícies en xarxa, edició migdia. Adéu-siau, gràcies a tots per la vostra companyia.